Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern català ha anunciat les seves primeres mesures, entre les quals destaquen impugnar l'article 155 i recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. El president Quim Torra ha dit que espera que Pedro Sánchez el truqui per reunir-se el més aviat possible. El govern també té aquest front del diàleg amb el govern espanyol entre les prioritats. Un cop constituït el nou executiu a Espanya, el de la Generalitat espera que Sánchez no trigui a convocar Torra. Elsa Artadi, portaveu de l'executiu, ha afegit que els equips estan en contacte mentre esperen que la reunió es faci abans de l'estiu. De fet, així ho han expressat també fonts de la Moncloa, i és que demà es fa el primer Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez, un consell que estudiarà, segons fonts del Palau Presidencial, com fer l'acostament amb Quim Torra abans d'aquest estiu. Institucions penitenciàries, d'altra banda, investigarà el vídeo d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a Estremera, difós ahir pel diari Ara i publicat avui fotogràficament en paper. L'advocat Andreu Van den Einde demana que s'aclareixin els fets i que no torni a passar. Justícia, de fet, demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior per aquest vídeo, mentre Jutges per la Democràcia demana que s'obri un expedient i l'entorn de Junqueras, Forn i Romera es mostra indignat. El detingut pel crim de Vilanova i la Geltrú és consumidor de drogues, segons el seu advocat. El dia del crim hauria barrejat alcohol i drogues, segons la defensa. I recordem que a Guatemala el balanç oficial de morts per l'erupció del volcà Fuego ja arriba al centenar i el nombre de desapareguts és d'uns 200. L'activitat volcànica es manté moderada i continua sortint lava. Els equips d'emergència continuen buscant víctimes i ajudant a l'evacuació de milers de persones de la zona, que es manté en alerta vermella. S'ha inaugurat aquest matí a la Biblioteca de Catalunya l'exposició Pau Eduard, el fotògraf i artista, que estarà oberta fins al 7 d'agost. I també destaquem el concert Ritmes i Espiritualitat amb Glòria Díaz i Adil Amrani, música musulmana i cristiana, en sintonia i convivència des de la diversitat, a l'Església de Nostra Senyora de la Victòria a Barcelona, a les 7 de la tarda, un acte organitzat pel projecte interreligiós de la Fundació Migra Studium. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia amb la biblista Concepció Huerta.
La intensitat de la vida personal pot fer minvar la consciència de la dimensió social de la nostra existència. El pensament social catòlic sosté que les persones som alhora 100% individuals i 100% socials. I ho som en tots els àmbits en els que la nostra vida es troba inserida, començant pel més proper, el de la família, seguint pel veïnatge, pel municipal, no cal dir l'eclesial, també els grups culturals, polítics, esportius, etc. Fins a arribar al de la nostra pertinença a un poble o una nació. Pel que fa a aquesta dimensió més extensa, el del poble-nació, els nostres drets i els nostres deures hi tenen una concreció insubstituïble. Molts de nosaltres tenim en aquest àmbit unes arrels fondes per raó del nostre naixement. Molts altres, sense ser tan fondes, les seves arrels són tan o més sòlides, ja que, procedint d'altres indrets, han establert a Catalunya, on han creat una família, treballant pel seu sosteniment i contribuint així al progrés del conjunt de la societat. Sigui quina sigui la vinculació, estimem, respectem i defensem aquest poble que formem tots, cercant per ell el millor bé possible, fent-lo entre tots més solidari, més fraternal, més lliure per participar en les decisions que l'afecten i per construir el seu futur.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar avui les qüestions judicials i polítiques que conviuen i, sobretot, conviuran a partir de la nova situació d'aquests dies a Catalunya. Un cop recuperat el govern de la Generalitat i amb un ull posat en el canvi a l'executiu espanyol. La convivència d'un diàleg entre els governs de Quim Torra i Pedro Sánchez i el recorregut dels processos judicials contra dirigents independentistes i membres de l'anterior executiu català seran el principal repte d'aquest nou escenari. Ens preguntem per les possibilitats de l'independentisme en un context necessàriament més possibilista, realista i gradual. Avui, per cert, s'ha anunciat ja des del govern català el que és el primer paquet de mesures que inclouen la voluntat de restituir les lleis socials derogades pel Tribunal Constitucional i també la impugnació de l'article 155 en el seu conjunt. Així ho ha explicat en la seva primera compareixença com a portaveu la consellera Elsa Artadi. En parlem de tot plegat, amb aquesta perspectiva, segur que molt interessant. No sabem si arribarà lluny el govern espanyol en la seva durada i el català en la possibilitat de fer viable la gestió del dia a dia, però sí que hi ha, això sí que ho sabem, noves perspectives. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat el professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi Miranda.
Gràcies, senyor Xavier Torrents. També tenim Toni Picó, advocat i exdiputat. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Saludem per completar les presentacions Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim pregunta del dia, que podeu trobar, amics oients, com sempre, a radioestel.cat. Ruth, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. Veus bé que el govern de Quim Torra actuï judicialment contra Rajoy i contra l'aplicació del 155? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, la intervenció i la no publicació dels primers nomenaments de consellers són il·legals. Com a segona opció, sí, però cal fer-ho més discretament i centrar-se en l'acció de govern. I com a última opció, no, ara hem recuperat les institucions autonòmiques i cal governar i impulsar el diàleg.
Podeu respondre, amics oients, per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos, si voleu, els vostres comentaris directes. Gràcies, Ruth. Bé, senyors, què creuen que pot passar amb la perspectiva d'un diàleg que ara s'obre i que des de la Moncloa diuen que s'intentarà recuperar en forma d'acostament amb Quim Torra abans de l'estiu? Es dona un termini bastant justet, bastant curt, és a dir, que pot haver-hi una primera reunió Torra-Sánchez aviat. què creuen?
Ignasi, si em permets, mira, allò de parlant la gent s'entén, doncs agafem aquesta dita catalana i només això, si ho comparem amb el que havíem viscut, patit, experimentat en els darrers mesos, per no dir els darrers anys, ja és prou important, ja és prou important. Passi que passi en el resultat després, que possiblement no serà aquella, diguem-ne, cosa que es pare, que hi ha una part de la societat catalana, o almenys d'aquesta part de la societat catalana, aquells 2 milions, diguem-ne, que van sortir l'1 d'octubre i que després van votar, doncs, en aquest cas, Junts per Catalunya o Esquerra Republicana. Segurament no passarà això, però que anirà més enllà i en positiu del que ara ha passat fins ara, doncs ja és un gran avenç, perquè ningú hagués signat, no sé si fa una setmana ja, perquè el temps passa tan volant, però segur que ningú ha signat fa una setmana o fa 10 dies.
Sens dubte que sí.
Totalment d'acord.
Hi ha unanimitat en aquest primer diagnòstic.
Totalment d'acord. Jo la veritat és que tinc l'impressió, no sé si és voluntat, si és desig, si és realitat, però jo respiro una nova etapa. Respira una nova etapa a Catalunya i respira una nova etapa a Espanya, també, no? En aquest sentit. Penseu que ningú, jo crec que ningú, i els mateixos socialistes pensaven que la moció de censura podria sortir endavant. I, de fet, doncs els astres es van alinear i es va tirar endavant. De fet, avui hem tingut nou govern, no? A Madrid, però sí, també hem tingut nou govern ahir mateix, o abans d'ahir, doncs vam tenir nou govern a Catalunya, no? Respira un nou ambient, estic d'acord totalment de que, si més no, veig esperances amb que hi hagi, si més no, una distensió, que crec que és l'important. No sé on arribarà aquesta distensió, no ho sé, ho desconec, però si més no, és important.
I caldrà esperar, en tot cas, que les gestions dels respectius governs passin com a mínim allò dels 100 dies, tot i que hi ha hagut moltes crítiques, alguns nomenaments des de Catalunya, per diferents motius, però també alguns relacionats amb el procés sobiranista, nomenaments com el de Màxim Huerta, ministre de Cultura, o el de Josep Borrell, ministre d'Exteriors. Però vaja, potser no entrem en els noms i valorin la situació, les noves perspectives, senyor Puigdoller.
Sí, jo estic d'acord, però sempre hi ha un però. És a dir, el dijous passat i divendres, que em sembla que va ser quan va haver-hi la moció...
Sí, sí. Hi havia... Ara fa una setmana ja sabíem que prosperava, que prosperava, i va ser divendres, no? Quan va guanyar-la.
Aquell dia sí que hi havia un motiu d'esperança de canvi. Allò dels astres es van alinear. I malgrat que s'ha dit, a veure, què han pactat, què han venut, què han cobrat, què s'han compromès, però sí que hi havia una il·lusió genèrica de dir, anem a produir el canvi perquè ara és el moment. L'objectiu, que caigui el govern de central. I després ja veurem. L'esperança era aquesta. Avui ja no estic tan segur que amb el nou govern de Madrid, amb els personatges aquests que surtin, aquesta esperança, jo crec que comença a haver-hi algun núvol. I aleshores, quan es diu el diàleg, Sánchez ho va dir abans, dialogaré, però tothom té molt en el cap, crec. Zapatero també va dir una frase, no? Aprovaré el que surti del Parlament de Catalunya i després no. I això crec que està en la memòria de molta gent. Per tant, aquesta oferta de diàleg que diu Zapatero i que algun dels seus ministres ja han matitzat molt, s'hauria de produir ja. És a dir, no abans d'estiu. Crec que s'hauria de dir data la setmana vinent. És a dir, no,
abans
no.
De Sant Joan, eh?
És a dir, s'hauria de posar com a mínim una primera trobada. Ens donarem la mà i després ja parlarem. Però ha d'haver-hi alguna cosa més que gestos, promeses i tal. Però si no, el temps passa molt ràpid. I, per tant, demà començarà a haver-hi problemes. Hi ha problemes clars. Hi ha el Ministeri d'Hisenda. Estan intervingudes els comptes o no estan? Parlarem o no parlarem? Què passa amb els presos? Surten o no surten? Hi haurà canvi de fiscal general? No hi haurà canvi de... És a dir, el dia a dia caurà ràpidament i s'acabarà l'esperança.
Bé, el primer Consell de Ministres de demà, presidit per Pedro Sánchez, estudiarà com fer l'acostament amb Quim Torra abans de l'estiu. Així ho diuen fonts de la Moncloa. Veurem si de moment la capacitat de comunicació és prou positiva com per fer bé les coses, que això és important, no és per defensar la professió d'un servidor, però és important també.
Ara que parlàvem, bueno, Xavier Puig de Lles parlava de núvols, hi ha tres núvols, no? És a dir, tenim el núvol Josep Borrell, el núvol del Màxim Huerta, per exemple, inclús en un tuit va ser molt ofensiu, podríem dir, i tenim el núvol, encara que a Catalunya potser no ho veiem tant, però a Euskadi ja ho vam veure, Fernando Grande Marlaska, no? Com hi ha tres núvols, diguem-ne. Aquí haurem de veure si el pes de Meritxell Batet, perquè s'han encarregat d'administracions públiques i d'aquesta qüestió, serà fort al o no. Si, no és, si és dèbil, doncs malament pel Guard de Catalunya, pel Parlament de Catalunya. Si és fort, doncs bé, pues. I amb això hauríem de mirar també el tema finances, perquè en definitiva el tema finançament serà clau amb aquesta qüestió. No?
Finançament, et refereixes al control de les finances de la Generalitat o al nou model de finançament?
A les dues coses, de fet, A les dues coses, Toni.
Jo ho veig molt complicat, el nou model de finançament. Veig complicat, primer, perquè tenim eleccions en algunes comunitats autònomes, en moltes comunitats autònomes, al maig de l'any que ve.
Efectivament,
no?
Sí.
I per una altra banda, hi ha algun abans, em sembla, no recordo quin, Andalusia, pot ser que sigui abans?
Em sembla que sí, que correspondria que fos abans Andalusia, sí.
Tant, serà complex el nou model de finançament, malgrat que fa ja doncs, 4 anys, no?, que hauria d'estar vigent el nou model. Per tant, el nou model ho veig complicat. Parlant de Meritxell Batet, és una persona de confiança d'en Sánchez, d'en Pedro Sánchez, l'ha recolzat des del principi.
També de Miquel Iceta, a Catalunya.
Exacte. I en aquest sentit jo penso que crec que és han sigut un encert nomenar la Meritxell Batet, en aquest sentit. Coneix Catalunya, això no hi ha cap mena de dubte, coneix més la realitat que algunes persones que crec que van donar el seu parer en Rajoy, per posicionar-se respecte a Catalunya, i per tant això em sembla positiu. Els núvols, sí, però encara jo vull pensar que respirem, doncs, això, un canvi, sí. I que si hi ha núvols, doncs espero que bufi el vent.
No, això és evident. Jo penso també que hi ha una altra qüestió. Possiblement el primer sorprès en què prosperés la moció de censura va ser el Pedro Sánchez. No? Perquè era un joc. O sigui, ell no volia guanyar el govern. Ara faig una mica de ciència, de ficció. Jo no sé si ell el que volia era guanyar la presidència del govern o el que tenia interès a afiançar-se com a líder del seu partit, perquè la seva cadira estava molt, molt, molt bé. Per tant, ara el que li interessa...
Hi havia una situació de Ciutadans cap amunt, no?
Cap amunt Ciutadans, però en el seu partit estava molt discutit. Ha tingut, la van fer fora, va tornar, vull dir, hi havia una lluita interna i em temo que continua sent. És a dir, primer s'ha de afiançar com a líder del partit, li interessa allunyar al màxim les eleccions per guanyar-les, ara volia ser president, ara ha de voler mantindre's.
Clar.
I després resoldre els problemes, no? Perquè hi ha unes eleccions d'aquí un any, les altres d'aquí dos, problemes interns de partit, és a dir, tota la partida d'escacs és molt complicada.
Són el
26. I no només és resoldre el problema català, és problema molt altres, i tots estan interrelacionats, no?
Aquestes eleccions municipals, ho diem perquè ja se sap, són el 26 de maig de l'any vinent, i també europees, coincideixen cada 20 anys, perquè unes són de cicles de 4 i altres de 5, cada 20 anys coincideixen les eleccions municipals i les europees. Bé, senyors, avui en el Mirador de l'Actualitat tenim la presència del politòleg i professor de Ciència Política Xavier Torrents, de l'advocat Toni Picó i del professor de la Universitat Abat Oliva Xavier Puig d'Ullés. Hi ha una altra qüestió, notícia important aquesta setmana, que és la decisió de Mariano Rajoy d'abandonar la presidència del PP. Això obre també una perspectiva que tindrà influència política en tot, en la vida política espanyola i també en la situació en Catalunya. Què pot sorgir d'un nou lideratge del PP? Es parla d'Alberto Núñez Feijóo, es parla d'alguna altra possible candidatura com María Dolores de Cospedal. Com creuen que aniran les coses?
Jo primer una primera constatació, tinc l'impressió de que molta gent dins del PP sabia que s'havia de fer un recanvi. S'havia de començar un procés de canvi dins del partit, no? El que ha passat és que la moció de censura ho ha precipitat tot i ho fa més dolorós, diguéssim, no? Perquè ho has de fer sí o sí i, a més, ho has de fer doncs, en una situació en la qual no estàs governant, no? Però el feeling dins de la militància del Partit Popular era que era necessari fer un canvi. Era fer necessari un canvi. A més, governant se sentien doncs, molt... que havien perdut la iniciativa davant d'uns ciutadans, en aquest sentit, parlamentàriament molt més dèbil, amb menys número de diputats, però amb més capacitat d'iniciativa que el propi PP. Per tant, un procés que s'havia de donar, el que passa que s'ha accelerat per la pèrdua de la moció de confiança i, per tant... Doncs,
moció de censura, en aquest cas. Sí.
I en aquest sentit, jo els hi desitjo que sigui ràpid i que ho facin bé. Em sembla que el juliol tenen el Congrés.
Es convocarà formalment dilluns al Congrés a través dels òrgans del partit competents per fer-ho i hi haurà presentacions de candidatures, o no, o una sola.
Exacte.
Això es veurà.
Però, sobretot, és important que ho facin bé, que ho facin bé si volen arribar amb condicions per a aquestes eleccions que diem del 26 de maig, eleccions locals, molt importants, el poder territorial, comunitats autònomes i les europees.
El meu entendre, diguem-ne, el que ha fet es sorprèn per la cultura política que arrossegava durant tots aquests anys el Partit Popular, que és, d'entrada, sembla, i ja veurem si després les paraules s'acompanyen per fets, però sembla doncs que Mariano Rajoy no nomenarà a dit a ningú. Per la porta de darrere, diguem-ne, per davant diu que no, però per darrere. Quan, per exemple, el seu predecessor, Aznar, no només ho va voler fer en el seu moment, sinó que inclús ara vol tenir influència doncs, en aquestes decisions.
Per tant, aquí hi ha un canvi, ja, no?
Això és un canvi que jo crec que és important i que ojalà, diguem-ne, pues, ho fessin tots els partits polítics. Jo, amb això, quan jo intento posar un criteri sobre la taula, crec que ho han d'aplicar tots els partits, no un perquè sigui blanc, negre, blau, verd o vermell, diguem-ne, no? Llavors, això és important, és a dir, que es democratitzin internament, els partits es democratitzin internament, és important, perquè és una cosa que a vegades no ens hi fixem gaire, però si els partits internament no funcionen democràticament, com podem esperar que després externament vulguin, diguem-ne, consolidar la cultura democràtica que és tan necessària, no? I, per tant, ojalà, diguem-ne, això passi el juliol, però abans, tornant, lligant els dos temes, el primer que hem parlat ara,
sí.
Ojalà, diguem-ne, entre Sant Joan i Sant Pere hi hagi la reunió entre Catalunya i Espanya, diguem-ne.
Bé, bona, entre els governs català, els presidents dels governs català i espanyol. Algun comentari més sobre això, sobre el PP?
Totalment d'acord en que han de fer replantejament. S'ha de reconèixer, sigui generositat, entendre que se li ha acabat el seu temps de Rajoy d'apartar-se sense produir cap polèmica. Jo crec que el partit ho agrairà i en el fons li és un bé per poder fer la renovació.
Vostè, senyor Puigdollers, ha dit abans que li sembla que la moció de censura ni el mateix Sánchez pensava que triomfés, però aquí hem sentit també altres versions d'analistes polítics que diuen que, precisament al contrari, que estava molt calculada de fa temps amb la idea de guanyar-la. Vostè no ho creu, senyor Picó.
No ho crec.
Bé, o que estava calculada pot ser veritat, una altra cosa és que fos amb la idea de guanyar-la.
Jo estic més amb en Xavier Puigdollers, que deia que estava pensada més per reafirmar qui era el cap de l'oposició i per preparar doncs, unes futures eleccions. Però no amb l'ànim, crec, no amb l'ànim de parlar amb socialistes, de Madrid.
Està clar. Perquè governar aquests dos anys, com a màxim, pot ser un any, pot ser un any i mig, és una arma de doble fil. Ja ho sabem, en política això sempre passa, no? Per una banda, pot consolidar la imatge d'un partit que anava a la baixa, com és el PSOE, i d'altra banda, pot, d'alguna manera, desgastar i molt.
Sí, però si ho analitzem des del punt de vista més, en el cas personal del propi actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez, era la darrera carta que tenia, la darrera oportunitat. És a dir, o ell es consolida com a tal, o tenint en compte els
soroll
de sables,
no?
Diguem-ne, que hi ha dins del seu propi partit polític, anava a caure. De fet, es deia que després de les eleccions autonòmiques i municipals, si el resultat no era el desitjable, l'haguessin fet caure, diguem-ne, no? I, per tant, ara això ja és més, diguem-ne, dubtós que passi. Per què? Perquè li pot anar millor doncs, a les autonòmiques i locals de l'any vinent, i dos, perquè ara posarà com a mínim uns 1.500 càrrecs públics del seu propi partit i, per tant, aquestes persones voldran continuar aquests 1.500 nous càrrecs públics. No voldran deixar el govern.
Sí. Bé, senyors, ens
queda... Perspectiva molt humana.
Molt realista.
Un govern, un altre dia en parlarem, que ho tindrà difícil a nivell parlamentari. Ho sap el senyor Picó, que ha estat diputat al Congrés. Molt difícil, amb els equilibris, però veurem fins on pot arribar. La pregunta del dia, recordem, amics oients, encara la tindreu unes hores després del programa. Veieu bé que el govern de Quim Torra actuï judicialment contra Rajoy contra l'aplicació del 155? Teniu tres possibles respostes. La més votada fins ara per vosaltres, pels oients, és la primera, sí, la intervenció i la no publicació dels primers nomenaments de consellers són il·legals. I la segona és no, ara hem recuperat les institucions autonòmiques i cal governar i impulsar el diàleg, 27%. L'altre sí té un 18%. Bé, creuen que això tindrà un desenvolupament normal que és compatible amb el diàleg, aquesta impugnació del 155, la querella per prevaricació contra Mariano Rajoy per no publicar els nomenaments dels primers consellers?
Hi ha una cosa que es pot fer en la narrativa. És a dir, jo, si a mi em demanessin assessorament a Guarda Catalunya, es diria... facin, ho hem fet bé, però diguin, ho hem fet perquè l'anterior govern ho va fer. És a dir, per no lligar-ho amb l'actual govern. És la manera de fer les dues coses a l'hora.
Sí,
de
exacte.
Mantenir el diàleg i dir, volem governar amb l'actual govern espanyol, però ho hem de fer perquè institucionalment doncs, el propi electorat ens ho demana, nosaltres ho volem fer, però ho fem perquè l'anterior govern...
Tenen dret legal a fer-ho, vaja, això sí. És lògic.
Ho poden combinar, si volen, amb el discurs polític.
El que passa que jo veig més relat...
Breument, sí, endavant.
Més
sí.
Relat polític que eficàcia. Efectivitat, no? On ens portarà? Uh-huh. Jo hi tinc molts dubtes de com es va aplicar el 155. Dubtes jurídics, no? Però veig més en termes de relat polític que d'efectivitat.
Uh-huh. I està d'acord, senyor Puigdollers?
Jo crec que sí, jo crec que hi ha coses que s'han de fer, que sigui per dignitat i tal. No és el mateix presentar una querella al president del govern que a l'expresident del govern, circumstancialment, però la realitat és aquesta. Per tant, això no enterbolia el diàleg amb l'actual president del govern i crec que també s'han dedicat a governar. És a dir, el govern de la Generalitat no pot dir únicament que estan revisant el 155, que estan presentant querelles i que estan demanant la llibertat dels presos polítics, que ho han de fer, però han de governar. Han de veure que l'atur, que la feina, que el país funciona.
Arribem a la recta final del programa d'avui i ho fem, com sempre, amb la notícia curiosa del dia, que ja la té preparada la Ruth Carballido. Endavant, quina és, Ruth?
Després de llegir, ara ja fa un parell de setmanes, que el Servei d'Intel·ligència Secret Britànic està emetent un anunci a la televisió per captar més agents secrets, no em sorprèn res. James Bond servia a l'MI6. M'agradaria saber què en pensaria aquest personatge amb aquesta campanya nova de recaptació d'agents secrets sota el lema MI6. Secretament som exactament com tu. L'anunci està pensat per reclutar més dones i minories ètniques. Volen canviar la imatge de mascle que acompanya l'agència. Els requisits són assolibles, perquè els aspirants han de ser ciutadans britànics amb intel·ligència emocional, habilitats interpersonals i un fort sentit de la integritat i la creativitat. Així que després de veure aquest impressionant anunci amb taurons inclosos, llegir que un vagó del tramvia blau està en venda a Wallapop em sembla d'allò més normal. L'actual propietari se'l vol treure de sobre per uns 22.000 euros, són negociables. El tramvia data del 1905 i fa 8 metres de llarg. Transports Metropolitans de Barcelona no el vol comprar. Diu que ja en manté i custòdia 7 més, que no té capacitat per més i aclareix que no és una institució col·leccionista. Doncs quina pena que no soc britànica. Si ho fos, m'apuntaria d'agent secret i amb el sou que cobraria em comprava el tramvia i el feia servir de bar al costat de la piscina. I un cambrer més knocking em faria un martini con vodka mezclado pero no agitado.
Ah, veig que t'has demanat la beguda de James Bond. Bé, pel Wallapop es poden comprar moltes coses, ja ho sabem, però no sé si un tramvia és precisament l'objecte més fàcil de vendre. Per cert, esperem que el tramvia blau de l'Avinguda Tibidabo, el de debò de Barcelona, ara en reparació, torni aviat. Segur que molts ciutadans que ens escolten ho desitgen. Suposo que alguns de vostès, si han pujat alguna vegada al tramvia blau, també comparteixen aquest desig. El problema és que queda una mica indefinidament aquesta reparació i no sabem si tornarà aviat.
Com no torni abans de les municipals...
Tornem a l'escenari polític. No em sembla que sigui factor decisiu perquè Ada Colau mantingui l'alcaldia o hi hagi un canvi, no?
Mira, en política, a vegades,
no se sap mai.
Ja em sap greu, els factors simbòlics tenen el seu impacte social més gran del que ens pensem, eh? A vegades, més gran.
Sí,
més tornant al que deia la Ruth dels agents secrets, crec que no destap per res si ho poso sobre la taula. Malauradament, abans d'aquell atemptat que va haver a Nova York de l'11 de setembre, aquí no hi havia agents secrets arabo-musulmans que detectessin precisament aquella reunió que van tenir els terroristes a Salou, de Tarragona, Reus, i això m'ho va reconèixer un que deia que era ex agent de secret. Jo mai accepto... no em crec que siguin ex.
Un agent secret, un ex-agent secret que reconeix...
D'intel·ligència.
Que ho és? Que ho ha estat? Ho és o no ho és? Jo no ho reconeixeria mai.
Com a mínim té les habilitats.
Em consta... No, avui en dia, això és una cosa que a vegades es desconeix, els serveis d'intel·ligència, una part, són públics. Són públics.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Xavier Torrents, Toni Picó i Xavier Puigdollers. Un plaer. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.